Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge, comencem una setmana més a Església Notícia. Estem amb tots vostès, la Neus Pons, en Marc Florín, la Sònia Febrer, en Toni Fullana i en el control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferirem comentaris, cròniques de l'activitat i l'agenda de la nostra comunitat eclesial i la reflexió del nostre bisbe Francesc.
Aquesta setmana estem celebrant la Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians, un esdeveniment important per a pregar i recordar la importància d'estar units en l'amor de Déu.
Comencem, idò, i ho farem amb un dels comentaris del Secretariat de Pastoral de la Salut, titulat La cultura del tànatos.
El psicoanalista Sigmund Freud utilizó los nombres de Eros y Tánatos para referirse a dos instintos básicos que actúan en el ser humano. Eros, el instinto de vida, es un instinto cuya característica es la tendencia a la conservación de la vida, la unión y la integridad, un instinto que tiende a la vida. Tánatos, por el contrario, es el instinto de la muerte. Ambos instintos son parte de todos los seres vivos y están presentes desde que cada individuo nace. Entre ellos hay una permanente lucha que crea tensión, tanto en el individuo en particular como posiblemente también en la sociedad humana.
En toda vida personal y también colectiva pueden observarse la presencia de estos instintos, la envidia, la crueldad, el odio. También en la sociedad observamos estos ciclos, una guerra, un genocidio, son una clara manifestación de la presencia de tánatos. Frente a la presencia de una cultura de descarte que lleva a acentuar más el tánatos, raíz griega de la que viene la palabra eutanasia, apostemos por la cultura de la vida, que protege la dignidad humana y el bienestar colectivo.
El papa francès, durant l'Àngelus, comentant l'Evangeli Dominical, va afirmar que tota trobada autèntica en Jesús roman a la memòria viva, mai s'oblida. S'obliden moltes trobades, però la veritable trobada en Jesús sempre hi és, va afegir.
Cada crida de Déu és una iniciativa del seu amor. Sempre és ell qui pren la iniciativa. Ell crida. La primera crida de Déu és a la vida. Amb ella ens constitueix com a persones. És una crida individual, perquè Déu no fa les coses en sèrie.
Déu ens crida a un estat de vida particular, a donar-nos a nosaltres mateixos en el camí del matrimoni, en el del sacerdoci o en el de la vida consagrada, va explicar el Sant Pare.
Són maneres diferents de realitzar el projecte de Déu, aquest que té per a cadascun de nosaltres, que és sempre un pla d'amor. Déu ens crida sempre. I l'alegria més gran per a cada creient és respondre aquesta crida, alliurar-se completament al servei de Déu i dels seus germans, va assenyalar el papa.
Front de la crida del Senyor, la nostra actitud a vegades pot ser de rebuig perquè ens sembla que contrasta amb les nostres aspiracions i també de por perquè la consideram massa exigent i incòmoda. Però la crida de Déu és amor. L'hem d'intentar trobar l'amor que hi ha darrere de cada crida i a ella ens respon només amb amor.
Per a cadascun de nosaltres hi ha hagut un moment en el qual Déu s'ha fet present amb més força, amb una crida. Recordem-la. Retornem a aquest moment perquè el record d'aquell moment ens renovi sempre en la trobada amb Jesús, va animar el Sant Pare.
Ara, tot seguit, els informarem d'unes activitats que s'han duit a terme i es passat a la nostra església.
Per començar, la informació de l'Eucaristia de Sant Antoni a la catedral. Ens informa en Diego Dubón.
El passat diumenge 17 de gener, la nostra illa va celebrar la festa de Sant Antoni, patró de Menorca. Enguany, això sí, en unes circumstàncies diferents, en la suspensió d'alguns actes, com la processó dels Tres Tocs i les Beneïdes, per mort de la pandèmia, però mantenint les celebracions religioses per tal de commemorar el fet històric de la restauració del cristianisme a la nostra illa l'any 1287 i per recordar la figura del nostre patró, Sant Antoni Abat, El diumenge matí es va celebrar a la catedral una eucaristia presidida pel bisbe Francesc en la presència d'alguns fidels i d'alguns músics i cantaires que van interpretar els cants litúrgics. El bisbe va iniciar la seva homilia agraint la tasca del Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, que va retransmetre l'eucaristia per IB3 TV, facilitant així que moltes persones seguissin la celebració des de casa. També va dedicar unes paraules d'agraïment al gran servei humà que estan prestant tantes persones durant aquests mesos marcats per la pandèmia. Monsenyor Francesc va continuar recordant el sofriment que estan passant tantes persones per la pèrdua de persones estimades i l'augment de la pobresa. En aquest sentit, el nostre bisbe va ressaltar que l'any 2020 ha estat un any molt dur i que necessitam aprendre d'aquesta experiència. Ho va expressar així.
Que el 2020 no és un any per oblidar, sinó per aprendre, i que podem contemplar totes les coses negatives que s'han succeït com una oportunitat per a créixer, tant personalment com comunitàriament. Per això la meva petició a Sant Antoni és aquesta, que allò que hem viscut i que estem vivint ens ensenyi a créixer com a persones, com a societat i com a Església.
El bisbe Francesc també va convidar els fidels a créixer en solidaritat mirant pel bé comú de tots. Finalment, va exposar els tres objectius de la diòcesi de Menorca per aquest curs. El primer, potenciar les nostres càrites per reforçar el servei i l'atenció als més vulnerables. El segon, tenir cura de les persones que viuen en soledat. I el tercer, créixer en cooperació amb els països més pobres. Unes línies d'acció que estan emmarcades en la necessitat de ser Església Samaritana, disposada sempre a ajudar a tots.
Aquestes són les línies d'acció per a la nostra Església Diocesana que confiam a la intercessió de Sant Antoni. Una característica del nostre Sant Patró és la seva poca inclinació a les riqueses. Ho va demostrar des del moment en què, obeint a l'Evangeli i a la seva consciència, va deixar tots els seus béns als pobres per marxar al desert. En el seu lloc, deia, hem d'omplir-nos del que sí podem portar: caritat, amor als pobres, humilitat i hospitalitat. Que ell ens ajudi a que també nosaltres ens omplim d'aquestes virtuts, perquè qui deixa tot, com diu el Senyor, rebrà molt més i posseirà la vida eterna.
Va concloure el nostre bisbe.
A continuació, és Navero qui ens explica els detalls de com van viure la festa del nostre patró a la parròquia de Sant Antoni Abat de Maó.
A Maó també es van dur a terme algunes celebracions a la parròquia Sant Antoni Abat. Les circumstàncies sociosanitàries actuals no han estat motiu d'impediment per viure uns dies d'especial comunitat al voltant de la devoció al nostre titular i patró de Menorca. Al llarg de tota la setmana, la imatge de Sant Antoni Abat, que enguany celebrava el primer aniversari de la seva benedicció, ha presidit per primer cop el presbiteri de la parròquia sobre un altar efímer realitzat pels voluntaris de l'associació parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Sentència. Des de la parròquia destaquen la visita de la colla de geganters de Llumassanes, que el dijous que vespre van realitzar el tradicional ball d'honor davant la imatge de Sant Antoni. Davant la impossibilitat de poder fer la processó de la vigília de Sant Antoni, el dissabte a les 7:30, els fidels van resar de forma solemne les primeres vespres en el seu honor, en un ambient d'especial recolliment i pietat. Així mateix, el diumenge, es van celebrar dues eucaristies, una al matí i una altra al capvespre, demanant al nostre patró la seva intercessió davant aquesta situació de pandèmia i per afrontar les dificultats actuals amb esperança. A ell ens seguim encomanant per ser capaços de trobar Déu en totes les circumstàncies i tenir-lo sempre com a prioritat a la nostra vida i en el nostre cor.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi faim arribar a la nostra agenda setmanal. Diumenge de la Paraula de Déu.
Avui celebram el Diumenge de la Paraula de Déu, una jornada que ens recorda la importància i el valor de la Sagrada Escriptura per a la vida cristiana. Trobareu tots els detalls al full dominical.
celebració del 50è aniversari dels escoltes de Menorca.
A motiu del 50è aniversari del moviment escau catòlic de Menorca, a la llibreria Pau de Ciutadella, a la llibreria de Ferreries i a la llibreria catòlica de Mo, podeu trobar el llibre Escoltes de Menorca MSC, més de 50 anys sempre a punt, amb un recull dels moments més importants del moviment escaut a Menorca des dels seus inicis.
Recollida de diners per Càritas.
Podeu deixar aliments i productes de primera necessitat a les parròquies i a les cistelles de Càritas que trobareu en alguns supermercats de l'illa. Després seran repartits per les Càritas parroquials a les persones i famílies que ho necessiten.
I ara passam a escoltar el missatge que ens fa arribar el bisbe Francesc per aquest diumenge, amb una nova reflexió sobre la Fratelli Tutti, la nova encíclica del Papa Francesc.
Benevolencia y amabilidad. Me ha llamado la atención que el Papa Francisco hable en su encíclica Fratelli Tutti de estas dos virtudes sociales que quizá habíamos olvidado y que, sin embargo, son un fuerte antídoto frente al individualismo que domina nuestra sociedad. La virtud de la benevolencia aparece ya en la Carta a los Gálatas, entre los frutos que obra el Espíritu Santo en nosotros. Consiste en buscar el bien de los demás, desear lo mejor para ellos, su crecimiento, su maduración y su bienestar, tanto material como espiritual. La expresión latina es muy ilustrativa porque «vene volere» significa «querer el bien». Es, dice el Papa, un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes, edificantes. Frente a la tentación de clausurarnos en nosotros mismos, hemos de promover el bien para nosotros y para la humanidad. Solo así podremos crecer como sociedad. También la virtud de la amabilidad aparece mencionada por San Pablo en la Carta a los Gálatas. Con ello se refiere a un estado de ánimo que no es áspero y duro, sino que es afable, suave, que sostiene y conforta. Es una manera de relacionarse con los otros que se expresa en gestos como tener un trato amable, intentar no herir con palabras y gestos, pronunciar palabras amables que alienten y busquen aliviar el peso de los demás. Esto último es muy importante, desear descargar a los demás de problemas y preocupaciones, de urgencias y angustias. El Papa Francisco hace un hermoso elogio de la amabilidad cuando escribe: «La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Una persona amable nos ayuda a que la existencia sea más soportable. De vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Una sociedad necesita cultivar estos valores, si no quiere acabar dominada por el egoísmo, la violencia, la corrupción y la indiferencia. Vale la pena realizar el esfuerzo de ser benevolentes y amables para hacer posible una convivencia sana. Cuando estas virtudes se hacen cultura y entran en el estilo de vida de una sociedad, se favorecen las relaciones sociales y se abre el camino para buscar consensos y construir puentes. Todavía estamos a tiempo de cultivar estas virtudes. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad.
I això és tot per a la nostra part. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
I els convidam aquest dia a pregar per la unitat dels cristians. Que la nostra pregària enriqueixi la unitat i l'amor cristià.
Si Déu vol, tornem la setmana que ve amb tota l'actualitat de l'Església Menorquina.
Es cuidin molt. Adeu. Adeu.